xifres amunt de la pandèmia parlo. El que es veu és només l'inici d'aquesta rampa de pujada. Demà divendres, demà entra en vigor el confinament comarcal. Però és que a hores d'ara la Generalitat segueix pensant a veure si ho ha de canviar o no. Diu que ho seguiran pensant aquesta tarda. Ja ho veieu, reacció a darrera hora, sempre a la desesperada. Aquesta és la situació, aquest és el reflexe. Aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Soc el Ricard Álvarez, són les 12:20 minuts. Avui dijous, 17 de desembre del 2020, la improvisació sempre. Mira, al març i a l'abril hi havia certa disculpa, perquè era una cosa nova. Al desembre, ho sento, no n'hi ha cap de disculpa. És que no n'hi ha, no n'hi ha. Mira-t'ho com vulguis, no n'hi ha cap de disculpa. No pot ser que avui la Generalitat digui que els seus tècnics estudiaran exhaustivament a veure quin és, què hem de fer. Avui, per demà. Avui, per demà. Hi ha gent que potser ha de marxar o no ha de marxar. O, és que avui per demà no pot ser. En fi, buscarem tot seguit. Va, la previsió meteorològica. Per cert, que estem hores d'ara a 4 graus. Visibilitat, perquè avui sí que no ha marxat la boira, de 300 metres. Per tant, si estàs al cotxe o l'has d'agafar, ull, sobretot, ull sempre, eh? Però quan les condicions meteorològiques i de visibilitat són adverses, hem d'extremar la precaució. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica, buscarem també la darrera hora informativa. Parlarem del món veterinari, des d'Anadon Veterinaris. També parlarem de salut i de nutrició amb el Christian Didier. I amb tot això ens plantarem a la una. Estem a dijous i ja t'avanço que avui, i tenint en compte que les estacions hivernals estan obertes, avui, a partir de la una, deixem les escapades de COPE per engegar les escapades de nieve. La neu hi és. Les estacions estan obertes. Si podrem anar o no, incògnita. La Generalitat no ho ha decidit encara. Per tant, d'una a dues, amb el David Velasco, les escapades de nieve avui, eh? Però abans marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Bueno, avui la visibilitat segueix en baixa en aquestes hores, eh?
Ahir se va esvair ben d'hora, la boira. Van arribar fins a 15 graus, portaven uns dies, dos dies de 15, 16 graus, sí. Algo extraordinari. Només fer-te un apunt sobre el dia 17 de desembre. L'any passat, que van tenir el quart desembre més càlid dels darrers 80 anys, tenien tal dia com avui 18 graus de màxima i 11 de mínima. Però si tornem enrere, el 17 de setembre del 2001 teníem una onada de fred molt intensa que va durar 14 dies i tenien 5 sota 0 de màxima, 8 sota 0 de mínima.
De màxima.
I si tornem més enrere, és a dir, tot el dia sota 0, si tornem més enrere, el 17 de desembre de 1963, Lleida Ciutat arribava a 11 sota 0 de mínima i 2 sota 0 de màxima. És una variabilitat tremenda en un mateix dia, depenent de l'any que sigui.
Vaya.
Enguany sembla que la boira avui persistirà força, però sí que les previsions indiquen que podia dissipar-se, esvair-se cap a la tarda. A partir de migdia se podien obrir clarianes. De fet, no està tot arreu. Es generen a l'aeroport d'Alguaire o a Bellcaire d'Urgell.
A veure, Armando,
no n'hi ha boira.
Que la boira no està tot arreu ho tenim claríssim, perquè sí, ja saps el que fem els lleidatans, almenys de la ciutat, que el cap de setmana, si podíem, ara no, marxar a buscar el sol, que és a uns quilòmetres d'aquí.
Això
ho tenim claríssim.
De fet, una regla així memorística, quan la boira és molt espessa, que és el que està passant avui a la ciutat de Lleida, que ara n'hi ha 300, però ha hagut al principi estones de 50 metres. És menys extensa. Ah. No acapa tota la plana de dia. Que sembla que la propera nit i matinada sí que tindrien una boira més extensa, que agafaria tota la meitat sud de Lleida, tota la propera nit i matinada de demà, i necessitarien una tongada de dies foscos, ja sigui per boires o ja sigui per núvols, perquè també cap a la costa, litoral per litoral, estarà ennuvolat, amb petits plugins que poden anar caient dissabte també, diumenge al matí també. No gran cosa, poca cosa, però tot fosc, tal com és aquest mes, amb poques hores de sol, sí, poca llum, i si no tenim boira, tindrien núvols, bueno, i alguna escletxa de sol.
Armando, però de temperatures per demà?
Depèn encara bé, si la, que tot depèn de la boira. Si la boira no escampa, la temperatura màxima en aquest moment, que és de 4,8, se va donar a la matinada, a la 1 o 2 de la matinada.
O sigui, ara estem per sota de la matinada.
Però a la que s'obrin clariana, si es baix la boira, se pot enfilar. Com a mínim està previst que s'ho podria enfilar a 13 graus, que ja seria molt, perquè estem ara a 3-4 graus. I així seria demà i demà passat. No ve cap fredorada, almenys a curt termini, fins al dia 22, 23, 20, o sigui, fins al dia 24. Després sembla que es podia complicar, però no es veu cap canvi de temps important.
A partir de Nadal,
Sí, a partir de Nadal podria canviar, però ja ho anirem veient.
Demà és divendres i farem una previsió a mig termini.
Perquè surten les previsions de divendres, que ja dimarts deien que vendria fred més intens a partir del dia 26, però a veure si demà es confirma.
Molt bé. Armando Álvarez, com sempre, un plaer. Gràcies, cuida.
Gràcies a vosaltres. Fins demà.
I nosaltres ens n'anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Obrim amb crònica política, llum verda, perquè això acaba de passar ara mateix, és darrera hora informativa, llum verda al pressupost de la Diputació de Lleida pel 2021 amb l'aval d'Esquerra Republicana de Catalunya, JunsperCat, PSC, Unitat Aranesa i l'abstenció d'En Comú Podem. Els comptes ascendeixen 137,3 milions d'euros i preveuen més de 14 milions d'euros per pal·liar els efectes socioeconòmics de la Covid-19, que és una partida que, evidentment, fa un any ningú la tenia en els pressupostos. A més, Ciutadans ha votat en contra d'aquests pressupostos. Les Borges Blanques premiarà els veïns que reciclin els seus envasos amb un sistema que incorpora la tecnologia mòbil. Rebran recompenses per dipositar al contenidor groc llaunes i ampolles de plàstic mitjançant el sistema Reciclos. Mira, jo... No és per dir ara, és que sembla un tòpic el que us explicaré ara. No és per dir, és que a Alemanya sempre... Jo fa molts anys vaig estar a Alemanya, tinc amics a Alemanya i vaig a sovint, però parlo de fa molts anys. De fa molts anys vull dir fa 12 anys, o sigui, fa molts anys. A les portes d'un parell de supermercats que jo vaig anar, sense tecnologia mòbil i sense històries, havia una maquineta, un parell de màquines, on tu venies a comprar amb la bossa que teòricament hem de tirar al contenidor groc, bàsicament llaunes, les posaves allí, les posen una llauna i et donaven uns vals, uns diners. Ara no em preguntis, no sé exactament si era un cèntim per cada llauna o el que sigui, però et donaven uns diners. I la gent reciclava, la gent se n'anava directe al supermercat a comprar i allí mateix deixaven les llaunes, entraven i en compraven més. Fa molts anys, i això segurament tu ho recordes, anàvem a comprar el bitxí, per exemple, ara perquè em ve a la ment això. I què havies de fer? Tornar a l'ampolla de vidre. Res del contenidor verd. Tu et beveies la beguda a casa amb l'ampolla de vidre i quan anaves a comprar-ne una altra, aquella la tornaves, t'abonaven el que costava l'ampolla i tu en podies agafar més o no. I ja està. És que ara ens hem obsessionat amb el reciclatge, que ja està bé, ja ha de ser, però potser ens hauríem de començar a obsessionar amb el generar poques residus, o sigui, generar-ne menys de residus. No en generem els que vulguem i reciclem-los, no, cada cop generar-ne menys, i això sí que és sostenible, no generar residus. Perquè recollir els residus, separar-los i tornar-los a reaprofitar també és una despesa. No una econòmica només, de sostenibilitat, i aquesta no la té en compte ningú. Per tant, és que jo crec que s'aposta malament. Estem apostant amb el reciclatge com si no hi hagués un demà. I reitero, s'ha de reciclar, però on s'ha d'apostar és a no generar residus. Aquí sí que hi hauríem d'apostar fort. No generar residus, o generar el mínim possible. Generar-ne zero és pràcticament impossible. Però és que això els nostres avantpassats, i no parlo de molts anys enrere, parlo dels nostres padrins, això ho feien perfectament a casa. Pràcticament eren llars que generaven, si no zero, molts pocs residus. Allò sí que eren vivendes sostenibles. Així que ens hauríem de mirar el nostre dia a dia a veure què podem prescindir o què no, En fi, i l'Ajuntament de Lleida, mira, parlant de sostenibilitat, plantarà aquest hivern 1.433 arbres i un miler d'arbustos a la ciutat. Ens ho va explicar aquí en directe el tercer tinent d'alcalde, Sergi Talamonte. L'actuació permetrà gaudir de més ombra, refugis climàtics, millor qualitat de l'aire i lluitar contra el canvi climàtic. Recordo, perquè clar, la pandèmia ens ha fet oblidar-ho tot, que estem en una situació d'emergència climàtica. I aquesta frase no permet especulacions. Estem en emergència climàtica i ens n'hem oblidat d'això. Tenim un problema greu amb el planeta. Si s'altera una mica massa les condicions del planeta, el planeta seguirà existint, però nosaltres ja no ho tinc tan clar. Per tant, estem en emergència climàtica. Això ens n'hem oblidat totalment. En fi, passem a les notícies del coronavirus. Les farmàcies d'Andorra, per exemple, vendran autotests d'antígens a residents del Principat i treballadors fronterers. Inicialment, aquests establiments només podran dispensar un màxim de 2 per persona. Passarà com les mascaretes, ara que s'esgotarà el primer dia. Tenim notícies de la residència Fiella de Tremp, en el que la bona notícia d'avui és que no hi ha hagut cap defunció en les darreres hores. I ja ho sé que sembla estrany que sigui la bona notícia, però és que darrerament parlàvem de 2 o 3 morts pràcticament cada 24 hores. Això sí, la xifra de morts s'ha quedat aturada a 58 persones. Hi ha 22 usuaris hores d'ara positius i 32 treballadors també positius. Però és que el brot de Covid-19 d'un altre punt, el de Linyola, que te l'apuntàvem ahir al Pla d'Urgell, ja supera el centenar de casos. I segons fons municipals, els experts epidemiològics apunten que podria arribar als 600 afectats. Es tracta del 25% de la població del municipi, que són una mica més de 2.600 habitants. L'alcalde diu que està descontrolat. Sí, sí, està descontrolat. Però és que dubto molt que aquestes 600 persones s'hagin posat alhora en un restaurant o se n'hagin anat al cine o al teatre. Si és que aquí hi ha un ingredient social en el que li han perdut la por i el respecte al virus. És impossible que en un municipi de 2.600 persones hi hagi o pugui arribar a haver fins a 600 positius ara de cop. I no haguem de mirar. Evidentment, salut fa coses molt millorables. Molt, per no dir que fa coses malament. Evidentment, però també ens haurem de començar a mirar nosaltres. És impossible que aquests 600 possibles contagis en un municipi de 2.600 persones sigui només perquè Salut no fa les coses ben fetes. Dieu-me boig, però igual hi ha algú que no portava la mascareta pel carrer? Igual han quedat 2 o 3 persones per parlar i posar-se al dia sense mascareta ni mantenir la distància? Podria ser, clar que podria ser. Si tots ho hem vist, ho veiem. Normalment no passa res perquè la gent que ho fa no estan contagiats, però quan estan contagiats passen aquestes històries. Passen aquestes històries, per tant, anem a repartir les culpes. I no es tracta de repartir culpes, perquè repartir culpes no salve vides, ni molt menys, eh? Però sí que n'hauríem d'aprendre. Ho dic perquè és que estem a 4 dies de Nadal i seguim pensant a veure com em puc saltar les normes, a veure si podem ser 11 a casa en lloc de 10, si el nen compta o no compta, o si m'he d'escapar. Porto un document i diem que la germana de la meva dona viu allà a l'altra punta de Catalunya perquè pugui moure'm. Que això ho fem tots, busquem la manera de... Doncs escolta, mireu, Linyola és un exemple, però n'hi ha molts d'aquests. Quina és la situació a hores d'ara amb xifres? Doncs que els ingressats pugen a 132, que tenim 2 persones més a les UCIs, que en tenim 13, que hi ha 149 casos positius de Covid-19 a la província de Lleida, que a hores d'ara al Pla de Lleida el risc de rebrot ha pujat a 274 punts i que la velocitat de reproducció de la malaltia, que l'havíem de mantenir sí o sí per sota de l'1, està al 1,34. 1,34, que és molt alt. Però és que a nivell de l'Alt Pirineu i Aran les coses són pitjors, perquè el risc de rebrot està als 867 punts i la reproducció de la malaltia està al 1,86. 1,86. Perdó, el Pla de Lleida està a 1,24, eh? 1,34 és a nivell de tot Catalunya. En fi, la situació és que és dolenta, perquè ens hem d'amagar. Però, escolta, que Salut s'han de reunir aquesta tarda per pensar a veure si demà, que entra en vigor a les 9 del matí, el confinament de cap de setmana comarcal, ja no municipal, sinó passa a ser comarcal, en plena escalada de xifres, donem més flexibilitat. Avui s'han de reunir per a veure què fem demà. Improvisar, eh? Improvisació total. O sigui, si tu demà ja tens previst que et mouràs per la comarca, igual avui a la tarda, a la mitjanit, o demà una hora abans de les 9 del matí, diuen que no, que ens ho hem repensat i que tirem enrere. O a la millor entra en vigor dissabte, divendres no. Així és com estem. Així és com estem. En fi, marxem cap a Anadon Veterinaris, va.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Estava mirant el calendari ara. La setmana vinent, encara el dijous, estarem aquí a la ràdio, perquè és dia 24. Eh? Això parlo de la setmana vinent, eh? que ja ho sé que el temps va molt ràpid. Però no, estava pensant, dic... escolta, si tu tens un gos o un gat a casa i feu cagar el tronc, per exemple, o el Pare Noel o els Reis, li deixeu algun regalet al vostre animal de companyia? No ho sé. Si li vols comprar alguna coseta, acosta't a Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, i que veuràs que tenen un munt de coses allí per regalar, eh? Útils i d'oci, per entendre'ns, eh? Carrer Segrià número 11, són Anadon Veterinaris. I a més, doncs ja saps, per telèfon 973-266-388. Mira, jo ara he marcat aquest telèfon, 973-266-388, i parlem amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
No, ja veus que tu marques aquest telèfon i tant et surt un veterinari per una emergència, com et contesten des de la botiga amb horari comercial, com et contesta la Imma, et fa una entrevista a la ràdio, vull dir que és que ja veieu.
Sí, escolta, volia dir que el que acabes de dir dels regals per les mascotes a la nostra botiga, sí, que ara en faré una mica de publicitat. Va. Hem preparat uns paquetets boníssims.
Veus, sense saber-ho.
Embolicats, amb paper de regalet, packs per gossets, per gatets, són una monada, eh? Hi ha de tot a dintre, xutxes, joguines, xampús...
Bueno, per això us ho deia, perquè a vegades diuen, bueno, és que jo també ho vull fer, què faig? Anar d'on veterinaris, que resseguiria 11, ja ho tenen preparat, ja ho havien pensat i tot.
Sí.
En fi, Imma Sabater, ja sé que ja vas a parlar d'un altre tema, però 30 segons només per dir, sí. Avui he vist un... A veure com es diu tècnicament. Jo he vist un gos al xitxa.
Un tequel, sí.
Això, el gos al xitxa aquest. Pràcticament li tocava la panxa a terra, pobre. M'ha fet pena i tot, perquè a més tenen les cames tan primetes i curtetes, sí. Estava gros com una mala cosa. I ni hem començat el Nadal. Anem a recordar en 30 segons que ni torrons, ni xocolata, ni polvorons, ni res de res, sisplau.
Si pot ser canelons, tampoc, eh?
Tampoc. No, si voleu comprar un pinso especial o una llauneta diferent, doncs perfecte, però que sigui pel vostre gos, eh? Ja per l'edat, pel volum o pel gat, és igual.
Sí, o per la malaltia, que hi ha llaunetes especials, perquè a vegades pues, tenim un gos que és diabètic o té algun tipus de malaltia, hi ha llaunetes també llaminadures per ells.
Val. T'ho juro, anava a fer-li la foto, dic, però és igual, l'Aima ja n'haurà vist tants d'aquests que ja em creurà. En fi, anem a canviar radicalment de tema avui, perquè tornem
avui
amb un tema mèdic. Sí.
Sí.
Explica'm, pronuncia-ho tu, perquè m'ho has dit i jo ho diré malament.
Vale, avui parlarem de la giardiasis. Giardiasis.
Si no tinc... bueno, jo no tinc animal de companyia, per tant, no m'ha de sonar. A mi.
Bueno, sí, a molta gent no li sona, però saps que moltes vegades repeteixo que és molt important desparasitar el nostre animal?
Sí.
Avui parlaré d'un d'aquestos paràsits intestinals, ¿vale? Que es diu giardia i és la infecció que causen les giardies, es diu giardiasis.
Això és gats, gossos...
Sí.
Els dos?
Sí.
Val.
Els dos.
No
hi ha excepció, bueno. Vale? Vale, pues la giardia és un protozou flagel·lat que viu parasitant a l'intestí.
Mare de Déu.
I pot afectar també els humans, val?
Ah.
Sí. Són uns éssers diminuts que només són visibles al microscopi. Això ho vull deixar molt clar. quan la gent diu no li veig res a les caques, que sàpiguin que molts... Hi ha uns que sí es veuen, eh? Hi ha un tipus de cuc, per dir-ho d'alguna manera, que sí es veuen. Aquestos dels que parlaré avui no es veuen.
És vale? Que, és que, vale, vale. O sigui, que no ho veguem no vol dir que no hi siguin, eh?
Exacte.
És més, la majoria no els veurem, per entendre'ns.
I dic que són flagel·lats perquè tenen uns pelets que es mouen perquè així s'aconsegueixen desplaçar per dintre del líquid de l'intestí.
Ahà, molt bé.
Val? I, bueno, la veritat és que és molt curiós de veure al microscopi, són molt xulos, però, bueno, no tindre'ls, eh? No tindre'ls.
Vale.
Ara parlo només de manera professional,
correcte,
per nosaltres.
Correcte.
Són divertits de veure, però no de tindre.
Molt bé. Què causa, què pot arribar a causar aquest
vale,
bitxo?
Bueno, primer vull dir el contagi, vale? Perquè és molt important. Com es contagia la giardia? Vale. Primer, contacte amb excrement d'un animal infestat de giardies, contacte fecal, diguéssim, uh-huh. Val? És a dir, un animal ingereix una petita part de la femta contaminada d'un altre. Com pot ser això? Per exemple, un gat, perquè comparteixen la safata de la sorra i es taquen una mica al fer caca i després es netegen. I un gos, si comparteix el mateix pati o el mateix parc.
No.
Vale, això és molt fàcil.
Sí.
Sembla molt complicat, és superfàcil entre ells. Vale? Els cadells es contagien en contacte amb la femta de la seva mare.
Ah, bueno, vale? Clar, clar.
També per beure aigua contaminada amb giardies.
Uh-huh.
És a dir, si dos animals comparteixen el seu abeurador i està infestat, pot contagiar un a l'altre o a l'altre o a l'altre.
Clar, clar, clar.
Val? O a un toll... Fa un animal caca a prop d'un toll al carrer, ve un altre, veu... Perquè veieu que és molt fàcil de tindre paràsits interns.
Sí, sí,
per
sí,
això
sí,
dic
sí.
Que és molt important la desparasitació.
Correcte, i a més insisteix la Imma en fer-ho de manera regular, és a dir, agafem l'hàbit. S'ha de fer durant tot l'any això, cada mes o cada tres mesos o cada quant te diguin, però agafem l'hàbit.
Exacte, i després les giardies també poden estar... al pèl, sobretot a la zona anal.
Uh-huh.
I llepant el pèl, pues un animal pues es contamina.
Val.
Vale? O llepant-se un a l'altre, es
vale.
Contamina un que no el té de l'altre que el té.
Com podem notar si hi algo no va bé? És a dir, vale, s'ha contagiat, com ho notem?
Sí. Vale. Bueno, vull dir que a vegades no ho sabem, ni fa res l'animal, però les té. Vale? A vegades no dona símptomes,
val.
Per això s'ha de desparasitar, encara que en altres el veiem
o
bé,
sigui,
veiem que està
entenc,
feliç,
entenc,
és que desparasita. Imma,
que quan ja dona símptomes és que ja està avançat.
No, simplement
no
afecte diferent.
Ah,
exacte.
Ah, val.
Vale, pues, les vegades que sí estan afectats, donen símptomes com diarrea, mm-hmm. que pot ser crònica, vull dir que la té sempre, o bé intermitent. Avui la té, demà no... Vale? I aquesta diarrea pot arribar a ser molt líquida,
uh-huh.
encara que no sempre, també. I després també la femta pot ser molt pudent, més de lo normal,
vale.
Encara que sigui de forma normal,
uh-huh.
vale? Pot ser més pudent que lo normal. Després també els excrements amb mucositats, groguents, blanquinosos, val?
Bueno, si detectem qualsevol història d'aquestes,
sí.
que pot ser per la giardiasis o no,
sí.
Directe al veterinari.
Exacte. Després els excrements també poden estar amb una mica de sang.
Sí, sí,
vale?
Sí.
Després els podem trobar més apàtics, no tenen tantes ganes de jugar, bueno, els trobem raros, que diem.
Sí.
Vale?
Però un cop hi ha tots aquests símptomes, si el desparasitem ja funciona o llavors ja hem de seguir un tractament diferent?
Un tractament.
Ah,
vale? Un tractament. Si ens ha passat la desparasitació i notem tot això, un tractament.
Val.
Val? Després, alguns poden perdre la gana, vale? Poden tindre dolor abdominal, flatulències, nàusees...
Ah, val.
Vale? Les giardies el que fan és que deterioren el procés d'absorció dels nutrients a l'intestí.
Mhm. Uh-huh.
Val, per això tots aquests símptomes que acabo de...
Molt bé. Escolteu, la importància de la desparasitació, perquè és que ara estem parlant de la conseqüència, doncs això és més val prevenir que curar, com sempre, sí. En general, sí, sí. Doncs aquí és el mateix. A més, les desparasitacions, segons m'ha explicat la Imma, és relativament fàcil de fer-ho i còmode.
Sí. Sí,
per tant, mira els problemes que ens podem estalviar. Avui hem parlat d'un bitxo d'aquests, d'un només, però sí. Quan desparasitem per més d'una, per tant,
després
és molt recomanable.
Després vull dir una altra cosa que he dit dels humans, perquè, clar, això quan ho senten preocupa.
Ah, sí, sí, sí.
La giardia pot afectar els humans perquè aquest paràsit és especialment feliç amb males condicions higièniques.
Vale.
Això vol dir que normalment es tenen als països amb vies de desenvolupament,
yeah.
On l'aigua pues, és de mala qualitat, no tenen mitjans per una bona higiene, mm-hmm. Val? I vull dir que els humans que es contagien de giardia no és la mateixa espècie que afecta els gossos.
Val.
Sinó és un altre tipus de giardia.
Bueno, que s'ha d'anar amb cura, sisplau.
Sí,
vull dir que,
sí, sí.
Que aneu amb
que
cura.
No és normal amb el país que estem de tindre, perquè és un altre tipus, però que pot passar. O pot passar si anem de viatge amb un país que pues, la higiene no està molt bé, no? No,
jo us veig clar, desparasitar. I ja està, sí. I us oblideu d'aquestes històries, sí. Demaneu hora al veterinari, aneu allà i li expliqueu. Escolta, mira, jo no ho he fet mai, però heu escoltat a la ràdio i diuen que és tan important que vinc a informar-me sobre això. Porteu el vostre gos o gat allí que el veguin i ja us diran, doncs, cada quan li toque, com és millor fer-ho, no és res de complicat ni molt menys.
No.
I simplement és
més complicat una vegada que ho tenen.
Sí, correcte.
Triga molt de matar les giardies. Doncs a vegades en 3 setmanes està, a vegades
caram,
mesos.
Doncs
sí.
mireu si és important, molt més còmode desparasitar abans,
sí.
I no només per la giardia, sinó per moltes
sí,
altres
per molt,
i quedes tranquil·la.
Avui he volgut parlar de la giardia,
sí.
Correcte.
Molt bé, doncs hem parlat amb la Imma Sabatés, infermera veterinària, està a Nadon Veterinaris, està al carrer Segrià número 11, tenen els regalets pel teu gos o pel teu gat de cara a Nadal preparats. Només cal que vagis a la botiga, triïs el que t'agradi i li deixes a l'arbre on li deixes, o jo què sé, o li dones, com vulguis. Però ja ho tenen preparat, ja ho tenien pensat, això, eh?
Sí, són una cucada. L'han fet les noies de la botiga i les ha quedat superxulo.
I
sí.
Sobretot, recordeu, res de torrons, polvorons, canalons, res d'això, eh? Res.
No, aquest,
si aneu
no.
A la botiga, els agafeu una llauneta especial. Vinga, ja està.
Sí.
I ja ho tenim solucionat.
Sí.
I massa batents, escoltem la setmana vinent, que serà 24 de desembre, ja.
Perfecte.
Cuida't, una abraçada.
Merci, adéu, bon dia.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El forn de Bala Ràdio reneix a Lleida. Ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. El forn de Bala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17. El forn de Bala Ràdio us ofereix els torrons que menjaven els nostres avis.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Ara els dissabtes tenen cor. Demana al teu quiosc el periòdico i la revista Lectures per només 2,50 €. Tindràs la informació general més completa i la crònica rosa més actual. No t'oblidis, cada dissabte el periòdico i Lectures al millor preu.
Movistar i Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que el que fem ara ja és parlar de salut i de nutrició. Saps perfectament que tots els dijous ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Oye, por cierto, estamos acercándonos a fechas
en las que, independientemente de si nos vamos a reunir, si no, si lo que sea, eso da igual, porque aunque sea en casa, nos acercamos a fechas en las que la ingesta calórica sube. Además, sube exponencialmente, no linealmente, no, sube.
Si nos pagaran por cada céntimo por las calorías.
Entonces, yo te quería proponer hoy, porque la semana que viene, que será día 24, o sea, será, vamos, ya el día mismo de la noche de Navidad, ya hablaremos de turrones, de historias, te quería proponer hoy, oye, dime alguna receta, algún plato que sí que podamos tomarnos ahora en estas fiestas, que sea diferente de lo del día a día, pero que no sea un escándalo calórico y que sea saludable. No sé, existe esto, sí. ¿No?
Pues yo sé tanto que existe.
Ah, vale.
No, y tanto que existe.
Yo qué sé, igual.
Mira,
igual es
una,
que no.
Hay una cuestión que tenemos que pensar de cara a las Navidades, ¿no? De cara a preparar el menú y a preparar lo que vamos a comer, ¿no? Piensa que estamos en un contexto donde buscamos la recompensa, ¿vale?
Sí.
Entonces me explico, a ver dónde quiero llegar con esto. Esta mañana tengo un amigo que se llama Ernest y me decía, es que tanto trabajar, quiero ya que lleguen a mi día de vacaciones para descansar, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que mucha gente relaciona lo que puede pasar es que esos momentos de descanso necesita un poco desconectar de todo.
Sí, sí, sí.
De lo que hago el día a día, de todo este estrés, de toda esta vorágine.
Hombre, esa es la idea, ¿no?
Claro, exacto, esa es la idea. Entonces, nos pasamos muchas veces al lado opuesto, ¿no? De una pauta de nutrición que es como la exageración de lo que vamos a comer, ¿no? Entonces, yo creo que este año es un año como ideal para hacer acto de conciencia de lo que vamos a comer, ¿vale? Es decir, hacer acto de conciencia es hacer qué alimentación consciente vamos a realmente necesitar y querer. Porque ese es un año especial, porque es un año que seguramente las comidas familiares serán menos voluminosas, habrá menos gente, harás menos comidas incluso con menos amigos o lo que sea, ¿no? Pues al final la mesa es más pequeña, entonces podemos generar un poquito más de conciencia de lo que realmente vamos a hacer, ¿no?
Uh-huh.
Entonces cuando vamos a preparar el menú, vamos a pensar el menú de lo que vamos a hacer en Navidades, una de las cosas que pensemos en los grupos de alimento, ¿no? En esta mesa, el grupo verduras, que también existe en Navidades,
también.
¿Cómo las incorporamos, no? Entonces, lo más clásico es incorporar en el tentempié, pues las verduras, que puede ser. Mira, el año pasado hicimos brochetas de calabacín, piña y una gamba.
¡Oh, qué bueno!
¿Vale? Entonces, hacíamos la brocheta y la pusimos a la plancha, y entonces la piña se hizo en la plancha con la gamba. Ha quedado riquísima.
¡Oh!
Luego también funciona muy bien todo lo que son purés, ¿vale? De primer plato.
Uh-huh.
O un bol muy pequeñito, ¿no? Tipo chupito un poquito más, ¿no?
Sí.
Para hacer el aperitivo con un poco de puré de calabaza, con un poco de puré de calabacín, un poco de puré incluso con boniato, algún tipo de puré. Lo agradece todo el mundo, está más calentito.
Claro.
También se puede hacer frío, ¿no? Pero también se puede incorporar un puré de tentempié, ¿eh? Simplemente, normalmente cuando yo los pongo en la mesa nunca quedan.
Hombre, ya te digo.
No, normalmente nunca, y eso es curioso, ¿eh?
Que me lo estoy imaginando
ya. En él. Y luego, normalmente funciona muy bien las escalivadas, alguna receta típica de, por ejemplo, pues un tomate cordebour con relleno, con gambitas, cordebour relleno con más verduritas y anchoas, por ejemplo, siempre funciona bastante bien. Entonces, pensar en el grupo de alimento de las verduras. ¿Cómo lo vais a incorporar?
Claro,
que lo incorpora en el segundo de guarnición.
Pero con todo esto que me has dicho, casi tenemos ya un tercio o casi la mitad de la comida.
Claro,
porque tú vas picando y ya estás por la mitad, ¿eh?
Y ya estás por la mitad, exacto.
Ahora nos falta
El plato fuerte. Entonces, el plato fuerte es donde vamos a pensar en los otros dos grupos de alimentos. Los hidratos de carbono.
Ajá.
Y las proteínas.
Y las proteínas,
¿no? Entonces, yo con estos dos grupos de alimento, yo casi nunca le doy tantas vueltas al rollo, ¿no?
Claro.
Es como, la parte proteica es lo que normalmente haces en casa. Nosotros en casa casi siempre hacemos marisco.
Mm.
Otras personas hacen algo más tipo cordero, algo más tipo asado, ¿vale? Pero yo no le daría muchas vueltas a esto. A mí me gustaría que aquí saliera la comida tradicional que tenéis normalmente en casa, ¿vale? Entonces, cuando ya tienes un primer plato o un entrante pues rico en verduras y tal, ya no vas con tanta hambre a ese segundo plato.
Claro.
Entonces, yo, si queréis un consejo, simplemente buscar la ración que os apetece, crear conciencia de lo que vais a comer. Ah, pues me apetece un trozo, pues te lo pones en el plato, lo comes y lo disfrutas. Es un momento especial de familia, tal, comida tradicional. Yo no me saldría de aquí.
Si lleva una salsita, me dejas también una rebanada de pan.
Y tanto también. Como,
pero
claro,
sí. Todo suma, ¿no?
Bueno, pero suma, pero quiero decirte...
Una es una.
Entonces, pero claro, entonces pensemos en el hidrato de carbono. Pues claro, bueno, el hidrato de carbono lo que vamos a utilizar es el pan. Pues ¿por qué no ir a una panadería, compramos un buen pan de masa madre, compramos
pues también
un buen
tiene razón.
Integra,
también
y
tiene
ponemos
razón.
Un surtido de panes? Y ese es el hidrato de carbono,
claro,
de la comida. Guay, esto se agradecerá un montón. Un buen pan de masa madre, perfecto. Bueno, vale. Ponemos un poco de pan, no lo hacemos tanto. Os aconsejo que cojáis el trozo de pan que os vais a comer y lo pongáis en vuestro plato,
claro,
o lo pongáis en el acompañamiento.
Bueno,
intentar evitar entrar y salir la mano constantemente de la mesa. Entonces, poneros un poquito alrededor lo que vais. Exacto.
Cristian, vale, mira, hasta aquí, lo veo factible.
Te lo compro.
Vale, pero no se ha acabado la comida. Estamos en Navidad, además. ¿Ya sabes por dónde voy?
Sí, por los turrones,
claro,
por el postre, porque esta es la parte como más... Y nos queda, claro, el alcohol también.
Ahí es donde destrozas toda la historia.
No, hombre, no. Mira, yo lo que os aconsejo dos cosas. Con los turrones y con todo lo que son polvorones, el postre, hay dos consejos que tenéis que aplicar. Este año es el momento de aplicarlo.
A ver,
¿cuántas cabezas somos? Porque si somos 6 cabezas, no podéis comprar 6 tabletas de turrones.
Sí, porque se acaban comiendo.
Dar de contar, que no es tan difícil. ¿Me entiendes?
Claro.
Bueno, claro, es que te voy a explicar una experiencia personal. Me ha dicho mi pareja, es que tengo que comprar los turrones yo. Y le digo, recuerda que este año vamos a cenar tu madre, tú y yo. O sea, ¿qué turrones vas a comprar, me entiendes?
Pues 3, claro, el duro, el blando y el de chocolate, ¿no?
Y de raciones, primer consejo, contar. A ver, contar cuántos sois y entonces racionalizáis. Segundo consejo es intentar también hacer la actividad de crear conciencia de lo que vais a comer. Entonces, te coges un trozo de turrón de uno, un trozo de turrón del otro, el polvorón, no sé qué, te lo pones en tu zona, lo disfrutas, lo entiendes, no lo masticas y lo tragas de golpe, espera, ostras, qué bueno que está este, mira, tiene un trozo de no sé qué, no sé cuánto. Cuando ya has acabado y dices, voy a seguir comiendo, piensa, ¿realmente quiero seguir comiendo? ¿Me apetece?
Y es verdad, si en ese momento paras y eres consciente, hambre realmente no tienes.
No tienes.
Porque realmente no tienes. Si eres consciente de que no estás pasando hambre, porque es así, o la mayoría de los casos es así, y puedes parar y rompes en ese momento, sí que paras, es verdad, pero si no, sigues.
Sigue. Entonces, ahí tienes que crear conciencia de lo que vas a comer. Entonces, es ¿realmente me apetece? Si la respuesta es sí, me apetece, entonces te lo comes y vuelves a hacer la actividad. A ver, ¿cuánto trozo? Me cojo este trozo, me lo pongo aquí, me lo pongo aquí. Lo disfrutas. Voy a decir una cosa que es redundante, pero el cerebro es muy inteligente, ¿vale?
Sí, sí.
Cuando no te apetece, no vas a querer comerlo.
No, es verdad.
Pero tienes que escucharlo, porque si no, si estás hablando allí de los chismes, del coronavirus, de no sé qué, entonces, claro, entra y sale de la mesa, habéis comprado 2 barras por cada cabeza. Pues al final es normal,
claro,
que ni siquiera estás creando conciencia de lo que estás comiendo, ¿no?
Oye, ahora que has dicho esto, de veritat, ya suposo que serà inevitable parlar del coronavirus a taula el dia de Nadal, ni que sigui només les famílies restringides, ja no dic 2 bombolles, no, escolta, cadascú a casa, però és igual, amb la teva parella o els teus fills, t'asseus allà, vinga, escolta, aquell dia no parlem del coronavirus, parlem de futbol, potser, i ja està, o d'altres històries, però que no parlem d'aquesta història que portem tot el dia i el que no es falta, o sea que no, a ver si ho podem evitar. Bueno, pues oye, vale, me has dado consejos que ahora solo falta seguirlos, pero son interesantes, De todas maneras, la semana que viene te voy a pedir que hablemos ya directamente del tema de turrones, de polvorones, de algún postre, de alguna cosa, a ver si
existen unos mejores que otros, desde el punto de vista saludable y calórico, digo, porque seguro que existen unos mejores y otros peores, seguro. O sigui que el proper dia, que ja serà dia 24, parlarem d'això, ja serà Navidad, com el que dice, En fi, ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que com sempre és un plaer que estigui amb nosaltres cada dijous. Cristian, moltíssimes gràcies.
Molt bé, Ricard, bon dia.
I nosaltres anem directes cap a buscar les senyals horàries que ens indicaran que és la una després amb el David Velasco, les escapades de nieve, que comencem avui,